Meteoterra amb Xavier Coll.
I en aquest cas, a Meteoterra, parlem de fruiters i el fred. Es va acabant el fred, però encara podem tenir alguna sorpresa tardana. Xavier Coll, què tal? Bona tarda.
Sí, hem tingut un primer avís a finals de febrer, no? A les zones més primerenques,
sí senyor,
però
sí,
si més no, nosaltres pensem que fins a mig abril ben bé doncs, hem d'estar pues, amb
alerta.
Alerta, sí.
Perquè aquests primers, o aquestes primeres glaçades, podríem dir, no gens tardanes, més aviat primerenques, però en el moment en què algunes espècies com la nectarina primerenca o d'altres, doncs són sensibles, es van engegar els recs protectors per aspersió, ha fet mal o s'ha controlat bastant?
Jo diria que ara per ara no ha fet gaire mal, perquè la zona afectada és molt reduïda, no? És una part molt petiteta del Baix Segre i, a més, la majoria de les varietats, per no dir el 90%, encara no estaven en floració, no? Estaven a punt, però no. Només que ho hagués fet 15 dies més tard, és a dir,
malament.
Aquesta setmana que ve, malament rai.
Caram.
Sí.
Doncs parlant una miqueta d'aquests freds, com es distribueixen, com establim les diferents àrees o les zones climàtiques o àrees, podríem dir, delicades i sensibles?
Sí. Nosaltres anomenem subzones fenològiques. Per no parlar de clima, parlem de fenologia, és a dir, de quina manera els diferents estadis florals, no? Des de que es comença a inflar el borró al sortir de l'hivern fins que ja cauen els pètals i fecunda el fruit i comença a créixer aquest fruit, doncs hi ha una sèrie d'estadis, no? Aquests estadis fenològics d'alguna manera marquen unes etapes, no? Evidentment, no són els mateixos estadis fenològics en una zona més de baixa altitud que en una zona més alta, no? Això és evident de que sempre hi ha un decalatge, no? Comencen les més primerenques, el Baix Segre en aquest cas, el Segrià, etc., i acaben pues, a les zones més altes, no? En aquest cas, pues, fora ja de Noguera, Urgell, Pla d'Urgell, etc., no? Parlo de les zones de Lleida més típicament fruiteres, no? Passaria el mateix si ens referíssim a Girona, no? Però en qualsevol cas, aquestes subzones fenològiques tenen una importància clau en la determinació de la viabilitat o no d'unes determinades espècies o varietats a l'hora d'implantar-les en un determinat indret o no, o un altre, no? Per què? Pues precisament per aquests riscos tan elevats que hi poden haver de gelades tardanes, no? Per no dir gelades primaverals, perquè a vegades no són primaverals, són encara dins de l'hivern, però que comencen a afectar, no? També hem de dir que cada vegada es planten varietats més primerenques, precisament per accedir als mercats doncs, abans que els altres, no?
És a dir, que és la fruita més cotitzada.
Més cotitzada, més preuada, clar, també hi ha aquest risc, no? I hem de pensar que en zones, per exemple, de com el Pla d'Urgell, per posar una referència, doncs encara tenim entre 6 i 7 dies de gelades de mitjana durant el mes de març i 2 o 3 dies de gelades de mitjana també durant el mes d'abril. I si tenim en compte que la gran majoria...
I això és delicat, sí, delicat.
Molt delicat, sí. I si tenim en compte que la gran majoria de fruiters, de fulla caduca, en aquest cas, deixant de banda els cítrics, és un altre tema, no? Doncs floreixen entre mig març i mig abril, no? Doncs, pues, esclar, estem en aquest període crític, no? Que sempre pues, has d'estar vigilant i que no faci algun disbarat.
Perquè de fred en necessitem durant l'hivern,
sí,
per el que diríem popularment adormir el fruiter, l'arbre, no?
Exacte, sí, exactament. Tots els arbres caducifolis, i la majoria de fruiters doncs, ho són, d'aquí, doncs necessiten el repòs hivernal, no? Que en diuen la dormició, no? I durant aquest repòs hivernal, que no vol dir que es paralitzi el seu metabolisme, això és igual que les persones, quan anem a dormir no es paralitza el nostre metabolisme, en tot cas canvia.
S'alenteix,
no? O si no fos el fred, precisament molts dels nutrients necessaris que hem d'acumular els meristems, que són aquells teixits de cèl·lules indiferenciades que doncs, fan que creixin les flors, creixin les rames, creixin els gemes, doncs això no es produiria sense aquest fred, no? I alhora, aquest fred, que es computa en hores de fred, hores per sota dels 7 graus positius, no? És necessari per sortir d'aquest repòs, és a dir, no? És una cosa molt curiosa.
Quantes hores de fred necessita un arbre fruiter? Depèn, m'imagino, de cada arbre.
Sí, depèn de cada arbre, però sí que és veritat que cada espècie de fruiters té les seves necessitats d'hores per sota d'aquests 7 graus
positius,
no? Aproximadament les pomeres i les pereres són les més exigents, estarien al voltant de 800 a 1.200, 1.300 hores, depèn també de la varietat, no? Vindrien després els presseguers i les nectarines, els abrecoquers, fruitadors, d'alguna manera, que aquests passarien entre 600 i 800, o sigui, una mica més per sota, no necessiten tant, no? la vinya necessitaria pues, unes 300 hores fred, l'ametller pues, també es mouria entre 300 i 400 hores fred, és a dir, totes aquelles espècies i varietats més pròpies ja de zones més de litoral o tal, evidentment pues, necessiten menys hores fred i les d'interior més.
Fred hivernal, és a dir, quan toca, podríem dir. Però després, com molt bé deies, el mes de març i el mes d'abril ens poden portar alguna punta de fred sí. delicada i perniciosa, no?
I molt perniciosa, sí. Bueno, les d'hivern, si em permet, només un petit incís. Sí. L'any 2001, concretament, el desembre del 2001, hi va haver unes gelades tremendes. Tant és així, a Vic, 16 sota zero, i moltes zones de Catalunya va haver, a més, això es va greujar per un període de nevades fortes, intenses, no?
14 de desembre va nevar,
i
vàrem tenir el Nadal més fred de les últimes dècades.
Dels últims 30 anys, com a mínim, no?
Sí.
Va afectar 30.000 oliveres de tot Catalunya. 30.000 oliveres és moltes zones de Catalunya amb oliveres. I llavors no hi havia fruit, no hi havia flor.
30.000 hectàrees.
Hectàrees d'oliveres, sí. Però no hi havia fruit ni hi havia flor. Per tant, va afectar l'arbre. Això vol dir pues, que la intensitat va ser tan forta i tan general, i a més de tanta durada, pues, que molts d'aquests arbres es van haver de, no només d'esporgar, sinó tallar i deixar-los tornar a créixer, perquè evidentment l'arrel no l'havia mort. No? Això parlant d'hivern, pues, efectivament, les que ens preocupen més són les gelades primaverals, no? I aquestes sí que cada vegada la gent es prepara més precisament per plantar varietats doncs, que no estiguin dins d'aquest període de risc, d'una banda, si es pot, no? I d'altra banda, doncs, tenir sistemes alternatius de lluita contra aquestes gelades. No?
Quins són aquests sistemes?
Bueno, es feien anar molt els cremadors, les estufes, no? També s'havien fet anar durant molt temps, però aquests tenen efectes mediambientals doncs, perniciosos i, a més, són cars perquè els combustibles són cars, no? Després s'havia fet també el pots de fum, no? I es cremaven pues, determinats tipus de gasolls, etc. Però això cada vegada va menys, no? Per lo que deia, també per les conseqüències mediambientals i per la poca eficàcia, també s'ha de dir, per això havien de posar molts pots.
Perquè realment ho veig poc eficaç.
S'havien de posar molts pots, gairebé un pot cada 5 o 6 arbres, no? Clar, llavors volia dir pues, que per hectàrea per una quantitat de pots tremenda, no? I a més, tots havien de cremar alhora i a més, s'havien de cremar tota la nit. Vull dir, no era suficient només... Això d'una banda. I després això es va anar substituint. Algunes finques grans van posar ventiladors, d'aquestes torres, no?
Sí,
d'aquestes de 10 a 20 metres d'alçada, amb unes hèlices doncs, que d'alguna manera removien l'aire.
Perdona, i a llocs rics com Califòrnia fins i tot fan volar de nit helicòpters. Per remenar l'aire.
Efectivament, sí. Aquí no es dona.
No. Però bé, potser arribarà amb alguns conreus d'alt, altíssim valor, no?
Sí, això hauria de ser de molt valor afegit, clar. I però el més normal és posar el rec per aspersió o microaspersió, no? Que això, lògicament, clar, cada gram que es congela d'aigua, no? A l'hora de congelar-se aquesta aigua, allibera 80 calories, com molt bé saps, i això no solament és important per l'alliberament de calor, que d'alguna manera doncs, capta la planta, sinó perquè, a més, forma aquesta capa de gel que impedeix que baixi per sota 0 graus la temperatura.
L'efecte iglú.
Fa efecte iglú, exactament. I aquest és molt eficaç. Aquest, jo diria que és el més eficaç de tots. Problema és doncs, l'alta inversió que suposa, d'una banda. Segon problema, doncs, que necessites molta aigua, perquè has d'anar doncs, entre 2 i 4 mil·límetres per hora, i això a vegades dura tota la nit i part del matí. I la tercera cosa, que clar, has de vigilar molt, dos temes més, que són el tema de l'enxarcament, i després també, perquè això pot afectar lògicament l'arbre, si hi ha un enxarcament a les arrels, i després també que no es trenquin les rames, perquè amb el pes del glaç, del gel, no les rames, doncs de vegades no aguanten, no? I llavors això també seria molt perniciós per les pròpies plantacions, no?
Perfecte. Doncs escolta'm, Xavier, ho deixem aquí perquè, bé, se'ns ha acabat el temps i estarem pendents d'aquestes setmanes delicades fins a entrat l'abril a veure què passa aquest any.
Molt bé, esperem que no sigui com l'any passat.
Esperem. Adéu-siau.
Gràcies, igualment.
El concurs.
Concurs que parla de fred. Quan va ser la darrera glaçada que va afectar més de 30.000 hectàrees d'oliveres del nostre país? El premi, aquest llapis de memòria, aquest pendrive en forma de micro, un USB de Catalunya Ràdio. La resposta, a meteomauri@catradio.cat. De la setmana passada, quin va ser el nitrat natural més aplicat als conreus durant molts anys? El premi, aquest USB de Catalunya Ràdio, La resposta al nitrat de Xile, nitrat de sodi, el guanyador Josep Manuel Añó Sanà, de Tarragona.